Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Per les eleccions municipals i 13 candidatures sobre la taula a Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. De moment concorreran a les eleccions els partits que tenen regidors al ple: Esquerra, Crida, Guanyem, PSC, Ciutadans i Junts per Sabadell, a més de tres faccions d'Unitat pel Canvi. Es convertiria en Comú Sabadell, amb el suport d'Iniciativa, Podem Sabadell i Esquerra Unida per una altra, i ara Sabadell, de Ramon Vidal. Finalment, entre les novetats, hi ha la candidatura que sortirà de Primària Sabadell, la Plataforma Ciutadana per Sabadell, nascuda de les entitats veïnals, o la formació xenòfoba Som Sabadell.
Creixen les places per als refugiats a la ciutat, passant de les 10 que hi havia el 2015 a les 65 actuals.
Ara mateix, Sabadell té el 6% de les places de primera acollida de Catalunya. Així mateix, també té en marxa un programa pioner per buscar sortida a les denegacions d'asils que arriben quan l'asilat porta més de 3 anys vivint i treballant a la ciutat. En 16 mesos ha resolt la situació d'11 dels 16 atesos.
En esports, els nois de l'Astralpool Natació Sabadell han quedat fora de la Copa després de caure per 9-7 contra el Mediterrani.
Els de Quim Colet no han pogut deixar enrere el mal moment que pateixen i han acabat caient aquesta tarda a Mataró. Tot plegat el dia abans que l'equip femení disputi demà el primer partit després de guanyar la seva 15a Copa de la Reina.
Són algunes de les notícies que tractarem en aquesta mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar després d'un parell de dies més baixes. Què hem d'esperar per les pròximes hores i, sobretot, pel cap de setmana? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest divendres el temps continua sent molt estable a gran part de Catalunya, on predomina el sol. De fet, trobem molt poques nuvolades a hores d'ara al nostre país. Cal dir també que les temperatures són molt agradables durant aquest migdia, on fins i tot hem arribat a fregar els 20 graus a punts del prelitoral, també amb algunes valls pirinenques. A la resta de Catalunya, les temperatures fins i tot encara es troben per sobre dels 15 graus, i el que resta d'aquest divendres continuarem parlant d'aquesta estabilitat, però quan marxi el sol, les temperatures aniran clarament a la baixa i tornarem a trobar una nit i matinada freda amb glaçades a diferents punts de l'interior del país, i aquest cap de setmana el començarem de nou aquest dissabte amb ambient fred a primera hora, amb aquestes glaçades cap a l'interior de Catalunya, però a mesura que avanci el dia d'aquest dissabte tindrem sol que permetrà que de nou el termòmetre s'enfili per damunt dels 15 graus en molts punts del país i podrem fregar valors de 17, 18 o 19 graus a diferents punts de Catalunya. Tot això amb un dissabte en conjunt de sol, amb alguns núvols que poden aparèixer a trams de la costa en conjunt poc importants. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa, 2 a Ripollet, també en sentit nord, i 2 més a Sant Quirze, en aquest cas, per anar cap a Barcelona. A la B30 hi ha 1 quilòmetre de retencions a Barberà i 2 a Cerdanyola en els dos sentits, mentre que a l'AP7 trobem 2 quilòmetres més de retenció a Barberà en sentit sud i 7 quilòmetres a Sant Cugat en sentit nord. A Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana, també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, obrim l'informatiu parlant de política, perquè falten 100 dies per les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. Si fa 4 anys els resultats dels comicis van deixar un ple molt dividit, aquesta cita electoral encara presenta més candidatures. De moment en sortirien una dotzena. A part de les històriques, es consoliden noves propostes com la Crida o Guanyem i apareixen noves opcions com el Moviment Veïnal, Plataforma Ciutadana per Sabadell o Primària Sabadell.
Comencem Comencem repassant l'estat de les candidatures de l'actual govern quadripartit.
Esquerra Republicana ja ha confirmat que l'alcaldable tornarà a ser Juli Fernández, qui el 2015 va aconseguir els millors resultats de la formació amb 4 regidors. Durant els 2 primers anys de mandat ha estat l'alcalde de Sabadell i actualment és tinent d'alcalde de Cohesió Territorial.
La Crida per Sabadell, una unió entre Entesa i la CUP, va aconseguir 4 regidors el 2015 i durant els 2 últims anys de mandat Matías Sarracán ha estat l'alcalde de Sabadell, que repeteix com a cap de llista de la formació.
Unitat pel Canvi, tot i l'èxit dels 4 regidors aconseguits fa 4 anys, té difícil repetir amb aquestes sigles. La formació està molt dividida. De moment es detecten 3 sectors. En Comú Sabadell vol que la candidatura sigui encapçalada pel tinent d'alcalde Joan Berlanga. De moment, però, no compten amb el suport de Podem Sabadell, que va escollir Marta Morell com a número 1. Amb Esquerra Unida podrien concórrer junts amb una marca per definir. Per altra banda, l'actual regidor de Salut, Ramon Vidal, exmembre de Podem, ha anunciat la seva intenció de presentar-se sota el nom d'Ara Sabadell. Tot i això, encara estan oberts a coalicions entre les diverses formacions a les quals s'hi ha de sumar Iniciativa.
Finalment guanyem Sabadell, que repeteix amb Marisol Martínez com a cap de llista, actual tinenta d'alcalde.
A l'oposició, 4 formacions repeteixen entre novetats.
El Partit dels Socialistes estarà encapçalat per Marta Ferrés. Des de jove va ingressar a les files socialistes i té experiència com a regidora durant 9 anys del govern Bustos. El PSC va guanyar les eleccions del 2015 amb 5 regidors, tot i que van ser els pitjors resultats de la formació.
Ciutadans encara no ha confirmat qui serà el seu alcaldable, malgrat que tot apunta que serà Adrián Hernández, qui fa pocs mesos es va convertir en portaveu de la formació.
El grup municipal de Convergència fa poc es va canviar el nom a PDeCAT, però concorrerà a les eleccions com a Junts per Sabadell. L'alcaldable serà l'actual diputada del Congrés, Lourdes Ciuró.
I finalment, Esteban Gessa intentarà mantenir el regidor que va aconseguir el Partit Popular el 2015.
I de moment trobarem 3 novetats entre les paperetes per votar.
D'una banda, Primàries Sabadell. El moviment independentista rep el suport de l'ANC i actualment té 5 candidatures que optaran a liderar les llistes de la plataforma.
També diversos membres de moviments veïnals s'han unit sota el paraigua de Plataforma Ciutadana per Sabadell, una formació cívica que pretén ser l'altaveu de les entitats liderada per Ramon Rodríguez i Ricardo Rosso.
El partit islamòfob Som Sabadell també es presentarà aquest 2019 amb Jordi Garcés al capdavant. D'ideologia xenòfoba són la versió local de Som Catalans, una escissió de Plataforma per Catalunya de Josep Anglada.
Finalment, la formació d'extrema dreta Vox podria aparèixer també a la cursa electoral, tot i que encara no han confirmat candidatura.
No deixem la política perquè Esteban Gessa, alcaldable del Partit Popular, situarà l'esport i el futbol com a pilar del seu programa electoral. Per aquest motiu, avui ha anunciat 3 noms vinculats al Centre d'Esport Sabadell: Manolo Fernández Chango, José Quereda Pirri i Rafa Luque. Amb ells ha elaborat un pla per promocionar el futbol formatiu de la ciutat.
Per exemple, ha demanat que l'Ajuntament no només cedeixi les instal·lacions als clubs sabadellencs, sinó que també els doni ajudes econòmiques. Gessa també ha proposat la creació de campus socials de futbol per inculcar valors entre els joves i elaborar una web municipal amb tota la informació sobre els clubs de la ciutat. Pel que fa als 3 noms anunciats i que l'acompanyaran a la llista, Gessa els ha definit així.
Una candidatura de barris de Sabadell, una candidatura en la que el projecte que nosaltres tenim previst sigui atractiu per a les persones que d'alguna manera s'incorporin amb aquesta candidatura, persones que estimin Sabadell, persones que estiguin relacionades amb Sabadell i que vulguin que hi hagi un canvi a la ciutat. Perquè, de fet, vull dir, és evident que durant aquests gairebé quatre anys, ja ho he dit diverses vegades, entenem que aquesta legislatura a l'Ajuntament ha sigut una legislatura fallida.
De moment, Gessa no ha desvelat quins seran els números en què apareixeran la llista, de la qual ha assegurat que serà paritària. En aquest sentit, ha comunicat que Maria Cano, germana del regidor terrassenc assassinat per ETA, i Cuca Santos, número 2 a les llistes de 2015, també s'incorporaran en aquesta, en posicions importants, ha dit.
Encara relacionat amb la política, familiars i amics d'Antoni Ferrés el recordaran aquest diumenge en un homenatge a Usté, als peus de l'escultura que hi ha al Parc Catalunya, en memòria de l'exalcalde. L'acte en el qual no hi haurà parlaments institucionals coincideix amb el 10è aniversari de la mort de Ferrés. Començarà a 1:45 del migdia.
Jordi Ferrés, germà de qui va ser l'alcalde de Sabadell durant 2 dècades, ha recordat que el Toni, tal com s'hi refereix, no era amant dels grans luxes. Per això han ideat una trobada informal en la qual hi pugui participar la gent més propera a ell. La figura d'Antoni Ferrés, però, encara continua vigent a la ciutat, sobretot perquè aquest any es commemoren els 40 anys de les primeres eleccions democràtiques a l'Ajuntament. Jordi Ferrés ha apuntat una de les raons per les quals, al seu parer, això és així.
Hi ha un fenomen que jo i la meva família hem viscut hem viscut que quan parlem del Toni, quan es parla del que ha fet i això, s'obren totes les portes automàticament. No hi ha problema, és com una espècie de màgia. O sigui, és... Ui, jo el recordo, que m'ho vaig trobar i em va atendre de seguida, em va solucionar aquest tema... No ho sé, és estimar.
L'acte d'homenatge es farà al monument en record a l'exalcalde que hi ha al Parc Catalunya, l'únic indret en reconeixement de Toni Ferrés que existeix a la ciutat. En paral·lel hi ha un debat obert sobre si caldria dedicar-li un carrer o una plaça. El seu germà assegura que a ell li hagués agradat que una plaça portés el seu nom.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El nombre de places per a persones refugiades ha crescut a Sabadell en una cinquantena en els últims 4 anys, passant de tenir les 10 de 27 places de primera fase d'acollida a Catalunya del 2015 a les 65 actuals. D'aquesta manera, la ciutat disposa d'un 6% del total de places d'acollida del conjunt del país.
Ara mateix a Sabadell hi ha 236 persones refugiades que reben atenció a través de diferents programes. 65 en la primera fase, 161 en la segona i 10 en el projecte Tenderol. Tot i que Ferrandiz considera que aquestes dades són positives, admet que la ciutat podria tenir molta més capacitat per donar resposta al gran nombre de sol·licituds d'asil actuals. El primer fre a aquest augment és el preu del lloguer, ho apuntava la regidora de Drets Civils i Gènere.
Si no en tenim més és pel preu del lloguer, bàsicament, no? Perquè al final les entitats el que fan és han de buscar habitatge, no? Sí que tenim algunes a nivell d'habitatge municipal, però tenim el que tenim també, malauradament, fins al moment ja en tindrem més, però ara estem en aquest punt i llavors, clar, també el tema del lloguer és un dels hàndicaps, no? És una de les dificultats a l'hora de poder accedir a aquest habitatge. Però sí, evidentment a nivell de dades està clar que Sabadell no, ser una ciutat diversa, una ciutat d'acollida, vull dir que cabrien moltes més que aquestes persones que hi tenim ara, això no hi ha dubte.
Un altre gran problema amb què es topen les persones refugiades és la denegació del seu dret d'asil després d'anys vivint i treballant a la ciutat. Des del projecte Tenderol s'està intentant revertir aquesta situació buscant sortides administratives als afectats. En els 16 mesos que porta en marxa, el projecte Pioner a Catalunya ha resolt la situació administrativa d'11 dels 16 refugiats atesos.
Les famílies de l'Institut Arraona Canllong demanen solucions pels alumnes del centre fins que es construeixi l'edifici del nou equipament educatiu. La Generalitat de Catalunya s'ha compromès a tenir la infraestructura a punt d'aquí a 3 cursos, el de l'any 2022-2023. La comunitat educativa es va reunir ahir al vespre amb el director de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, i el regidor d'Educació, Joan Berlanga.
Educació garanteix que es podrà donar lloc a tots els alumnes que l'any que ve seran escolaritzats a l'Institut Arraona i, amb tota probabilitat, també els que s'inscriguin d'aquí a 2 anys. Però, tot i això, el departament assenyala que potser s'hauran de redistribuir els alumnes del batxillerat fins al punt de plantejar un canvi d'horari per a aquests cursos. En qualsevol cas, les famílies no veuen gaire clar l'opció de fer les classes a la tarda.
Reivindicar que els nens estan en extraescolars i que no s'hi poden canviar els horaris i que estudiar de tarda, si estàs treballant al matí, vale, encara que tinguin 18 anys, trenca molt. Estudiar de tarda és tot el matí dormint, si no tens res a fer, i ves a les classes a la tarda. No sé, i simplement que ens ho diguin de cara al maig, que hem de fer les inscripcions.
Carmona ha recordat que al darrere de la construcció d'aquest institut hi ha 10 anys de reivindicacions veïnals, unes demandes que van començar per aconseguir que la Generalitat considerés que Sabadell necessitava un nou institut tenint en compte el nombre d'alumnes matriculats. Una lluita que va donar els seus fruits, però que va ser estèril quan el departament va decidir-se a convertir l'Institut de Canllong en el de Raona, que havia quedat en desús. La feina, però, no ha estat en va, ja que gràcies a aquella tasca, la ciutat compta ara amb l'Institut de Can Urià, que està ubicat a les instal·lacions de l'antica Raona.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
I ara és moment per la cultura.
There's nothing right, there's nothing wrong, and I'm here just to say I need to come back.
Paula Valls presenta el seu primer disc, I Am. L'osonenca està de gira amb el seu primer àlbum, que conté més folk, black music i americana que mai. El seu estil és cada cop més personal i en aquest treball ha anat acompanyada de la producció del guitarrista David Soler. Demà a les 9 del vespre, Paula Valls presenta I Am al Teatre Principal. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Es tracta del segon treball discogràfic de Valls. Després d'editar el 2016 un EP, Black and White, la cantant i compositora ens proposa un grapat de cançons més personals personals que ha dissenyat amb la més maduresa artística. La seva música veu de les influències que l'han marcat de noms com John Mayer, Solomon Burke o Norah Jones i sobretot del productor nord-americà Joe Henry. Per Valls, aquest és un disc que neix després de la decisió de dedicar-se professionalment al món de la música. Són declaracions al programa Al Matí.
Sí que ja vaig haver de prendre aquesta decisió de vale, això va en sèrio, has tret un primer EP, ha funcionat i tu et vols dedicar a la música. Llavors vaig haver de prendre un seguit de decisions per encarar-me aquí. Llavors jo crec que en el disc, bueno, hi soc jo, amb aquestes decisions, amb el que han, bueno, el que han portat, amb els trencaments que han pogut portar a darrere, i no sé, crec que és un disc molt sincer. Molt sincer.
Per Paula Valls, els directes són un espai per incloure algunes coses que no hi ha al disc i ja ha assegurat que demà, a partir de les 9, oferirà algunes sorpreses al públic sabadellenc.
I atenció als amants de Passar Por perquè torna al Festival de Cinema de Terror de Sabadell. El certamen arriba a la 8a edició entre els dies 4 i 10 de març amb la idea de créixer en propostes i també en dies. Enguany la programació gira al voltant de la cinta Alien de Ridley Scott 40 anys després de la seva estrena.
Alien, el 8è passatger, serà la gran protagonista del divendres a la nit, però aquest festival terrorífic és molt més que cinema. Enguany els organitzadors han volgut tractar el terror des d'altres punts de vista, com els jocs de taula o amb una conferència de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, que de fet donarà el tret de sortida el dia 27 de febrer. Un programa d'activitats que està farcit de col·laboracions amb altres entitats i mostres, com el MECAL, les biblioteques o l'Escola de Cinema de Barcelona. Però les activitats van molt més enllà, tal i com explicava la subdirectora del festival, Georgina Arcusa.
Vam haver, doncs, hem hagut de treballar molt, hem volgut innovar una mica, perquè a vegades pensem molt amb el gènere de terror, no?, des de l'àmbit cinematogràfic, però hem volgut anar més enllà, hem volgut fer activitats molt diferents per poder tractar el terror, doncs, des de l'àmbit de lectura, dels jocs de taula, com a novetat que us explicarem després. I bueno, hem volgut sempre ampliar el ventall d'activitat.
No hi faltaran els actes més tradicionals del festival, com les projeccions dels curts de terror, el concurs de relats o la marató de dissabte a la nit, que enguany, atenció, ha inclòs una pel·lícula sorpresa que ni tan sols els membres de l'organització coneixen.
Tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Ladies and gentlemen, your systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada, carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat i avui de nou hem de començar parlant de política i de possibles eleccions perquè s'ha confirmat Pedro Sánchez ha avançat les eleccions generals el 28 d'abril.
Sánchez ha atribuït la decisió al bloqueig de les forces de la dreta, les seves lleis al Congrés i a la caiguda dels pressupostos a mans del PP, Ciutadans i els grups independentistes. El líder popular Pablo Casado s'ha mostrat satisfet de la convocatòria electoral i ha dit que els electors hauran de triar entre un model que negociï amb Torra o un altre que lideri l'aplicació del 150. També ho ha celebrat Albert Rivera, que considera que és moment d'obrir una nova etapa després de 40 anys de PP i PSOE pactant amb nacionalistes. Podemos s'ha situat com el vot útil per frenar, diuen els reaccionaris.
El Suprem ha dit que no aturarà el judici durant la campanya electoral, malgrat que el partit ultra-Vox formi part de l'acusació.
També consideren que el 28 d'abril ja podria haver acabat la vista oral. El judici del procés es reprendrà dimarts a les 10 amb l'interrogatori a l'exconseller Jordi Turull.
El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, no autoritza la conferència de Torra i Puigdemont a Brussel·les.
El president Quim Torra i l'expresident Carles Puigdemont no podran fer dilluns la conferència que hi havia prevista al Parlament Europeu sobre el judici de l'1 d'octubre. El president de l'Eurocambra ha dit que després de l'ocupació de la delegació de la Comissió Europea a Barcelona per part de membres de l'ANC, hi ha risc de les per la seguretat.
El govern espanyol finalitza el procés per exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos.
Ara el Consell de Ministres dona 15 dies a la família del dictador per decidir on vol inhumar les restes. Ho ha anunciat la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que ha afirmat que si no es decideixen, la tria la farà el govern.
I un últim apunt, en Roger Espanyol declara al jutge que no hi havia cap motiu per disparar bales de goma.
Espanyol, que ha declarat al mateix temps com a perjudicat i investigat, ha admès que va moure tanques, però en cap moment ho va fer per lesionar ningú, sinó que la seva intenció era obstaculitzar el pas de les furgonetes.
Moment ara pels...
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Per segon any consecutiu, el Mediterrani ha deixat fora de la Copa el Natació Sabadell a les primeres de canvi i l'equip de Quim Colet volia aparcar el mal moment a la Lliga, però no ha pogut ser.
Si l'any passat l'equip del barri de Sants va fer fora els sabadellencs a la tanda de penals, avui no ha hagut de recórrer a aquest extrem. Durant el partit, els barcelonins s'han mostrat superiors i la demostració és que han anat en tot moment per davant excepte el 0-0 inicial i en el 1-1, obra de Sergi Cabanes. Lalo López Escribano, waterpolista del club, assegura que en el partit jugat aquesta tarda a Mataró és el reflex del que està sent la temporada.
Un poco la tónica que llevamos todo el año. Entramos por detrás, se nos van, luego aumentamos la intensidad, pero en ciertos momentos del partido, sobre todo en la segunda mitad, que hemos tenido varias ocasiones para empatar el partido, hemos tomado decisiones erróneas y se nos han ido de dos y al final ellos han defendido bien y ha sido imposible empatar.
L'Astra al Pool ha arribat a perdre 7-3, ha aconseguit reaccionar i ha entrat al darrer període a només un gol, però aleshores el Medi s'ha fet fort al darrere i no ha cedit ni un gol més. L'internacional Marc Minguell ha sentenciat el duel als darrers minuts amb el definitiu 9-7, que classificava el Mediterrani i deixava fora el Sabadell. Tenint en compte que els favorits anaven per l'altra banda del quadre, segons López Escribano, han desaprofitat una oportunitat d'or per oblidar la mala dinàmica que porten a la Lliga Premat.
La Copa, digamos, bueno, es un torneo ahí justo en medio de la Liga que se olvida todo lo que ha pasado antes y no importa lo que venga después, que si te metes en una final está muy bien y no ha podido ser.
Demà es duran a terme les semifinals i diumenge la gran final d'una copa que es disputa a la piscina descoberta Joan Serra de Mataró.
I l'equip femení de l'Astral Pool, de la seva banda, disputa demà a 3:15 el primer partit després de guanyar la seva 15a Copa de la Reina.
Ho farà a Calllong i en un partit de pur tràmit contra el Sant Feliu. Les de David Palma han guanyat les 11 jornades que han jugat fins ara a la Lliga Premat i lideren la classificació amb mà de ferro, mentre el rival de demà és 7è classificat. Més que en aquest compromís de Lliga, les mirades a l'Astral Pool femení estan centrades a l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga que disputaran la setmana vinent a la piscina de l'Horizonte a Catània.
A El centre d'esports rep diumenge el líder del grup, el Villarreal B. Quico Ramírez ha comparegut aquest migdia a la sala de premsa de la Nova Creu Alta i ha insistit en que cal millorar l'actitud en el joc sense pilota.
El tarragoní busca així redreçar la mala dinàmica per allunyar-se del perill, i és que el centre d'esports s'ha situat a només 4 punts del descens després de perdre amb l'Ontinyent la darrera jornada. Ramírez admet que la derrota va fer mal, però que els ànims al vestidor s'han anat recuperant al llarg de la setmana.
Hemos tenido una semana que hemos ido de menos a más en el tema de autoestima, porque bueno, porque pues fue un lunes muy muy gris, y a partir que han pasado los días pues ha empezado a salir un poquito más el sol, ¿no? Ya te digo, el equipo ha sido autocrítico, yo he sido autocrítico, y bueno, y tenemos que crecer e intentar no cometer los mismos errores, ¿no? Que en definitiva es lo que nos ha condenado.
Enfront hi haurà un equip que, malgrat ser el primer classificat, acumula 4 partits consecutius sense guanyar. El seu tècnic i ex del Sabadell, Miguel Álvarez, ho atribueix a la falta d'encert dels groguets.
A lo mejor los mejores partidos, si no dos de los mejores partidos de toda la temporada. Yo creo que contra el Alcoyano hicimos un partido sensacional, y el otro día contra el Ejea también. Lo que pasa es que en fútbol el acierto es vital, y nosotros pues nos fuimos acertados de cara a portería. Fíjate que al final, si ves, las figuras fueron los porteros, igual que había Castellón en casa.
Els arraquinats recuperen a Felipe Sanchón i Pedro Capó, però Miga està pràcticament descartat per la convocatòria. El Sabadell-Villarreal B, recordem, es disputa diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
El Sabadell Nord intentarà retrobar-se amb el triomf aquest diumenge al camp del Girona B, el segon classificat de la primera catalana. Els de Quico Díaz buscaran recuperar-se de la dolorosa derrota de la setmana passada amb el camp Vidalet.
Els arraquinats van veure trencada la ratxa d'una volta sencera sense perdre a casa. Abans del camp Vidalet va ser precisament el Girona B l'últim equip que s'havien portat els 3 punts de Can Uriac. Ara la visita al municipal de Riudarenes es presenta complicada, però el tècnic Quico Díaz espera que la pressió pugui jugar en contra dels gironins.
Aquí també el partido de Girona hasta el 0-2, ellos tampoco no lo tuvieron tan fácil, ¿no? Ellos ahora viven un poquito con la presión de que se les ha puesto Vilasar por delante, y eran mucho más condicionados que, por ejemplo, hace 3 semanas cuando llevaban 2 o 3 puntos de ventaja a Vilassar.
Feia 21 mesos que el Sabadell Nord no perdia 2 partits consecutius. A Girona intentant ara no encadenar-ne 3, tot i la dificultat del rival i les baixes prestacions que han mostrat els de Can Uriac lluny de casa durant tota la Lliga. El partit diumenge a les 12.
No deixem el futbol perquè el Mercantil rep diumenge el Nàstic de Tarragona B, avantpenúltim classificat de la Lliga Nacional Juvenil. Els de Carlos López se situen a la part mitja de la taula després dels valuosos 3 punts obtinguts a Sant Andreu l'última jornada.
Els blaugrana respiren més tranquils després d'una mala dinàmica de resultats. Ara el descens és a 7 punts i els mercantilistes tenen una gran oportunitat d'oblidar-se de la part baixa definitivament, rebent a un Nàstic que ocupa precisament zona de descens. El jugador Sergi Boira creu que l'equip s'ha de fer fort a casa per no acabar patint.
En les primeres jornades de Lliga no vam tenir la sort de sumar a casa, però bueno, jo penso que ara l'equip està molt més estabilitzat, a veure si les baixes per lesions i per sancions arriben ara i podem seguir tirant endavant.
Els de Carlos López podrien acabar la jornada a 10 punts del descens. El partit entre el Mercantil i el Nàstic B començarà diumenge a les 12 del migdia.
L'UAR Gràcia buscarà demà davant la Salle Bonanova la 5ª victòria consecutiva a la primera divisió estatal d'handbol. Els graciencs porten una segona volta immaculada i han escalat fins la 5ª posició.
Una posició que, recordem, era l'objectiu fixat per l'entitat verd i blanca, que compta tots els partits de la segona volta per victòries. L'oportunitat per sumar el 5è triomf consecutiu és magnífica per l'UAR, ja que l'equip de Gerard Gomis i Cesc Borrell visita a la pista del CUE, la Salle Bonanova. Gomis, però, no se'n refia dels barcelonins i convida els seus a afrontar el maig com si fos contra un equip de la part alta.
Al final, contra Sarrià o Sant Quirze, vols competir, pots competir i competiràs, però al final els que tenen més a perdre són ells, i aquí contra el CUE, que està lluitant per sortir d'aquella zona baixa i que aniran amb tot des del minut 0 fins al 60, si no estàs al nivell, aquest partit d'ofici no es traurà.
Segons els resultats que es donessin en altres enfrontaments, els del carrer Bocaccio podrien igualar punts amb el tercer classificat. El partit al poliesportiu La Salle Bonanova és dissabte a 6:45 de la tarda.
Montse Mas afronta un nou campionat d'Espanya indoor d'atletisme amb opcions d'acabar entre les millors. L'atleta sabadellenca és la més veterana de les competidores de l'estatal d'aquest cap de setmana a Antequera.
Una experiència que la del Futbol Club Barcelona espera fer valer a la prova dels 3.000 per fer una bona cursa. Mas sap que el podi és un repte massa ambiciós, però té la cinquena millor marca de les participants i confia a millorar aquest registre. Per part de la Joventut Atlètica Sabadell, l'única representant serà la jove Laia Casajuana, que lluitarà per accedir a la final dels 1.500. Ignasi Barbarroja, director tècnic de la JAS, explicava les seves opcions. La representació sabadellenca la tanca Eloi Guimarà, que competirà al salt de perxa representant el Numantino de Sòria. Aquest serà el segon estatal indoor que es disputa en Antequera.
Menys d'un minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 15 de febrer. Tot el que us hem explicat, com sempre, ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però ara no marxeu, que la programació continua. A les 8 arriba el Quimèric, a les 9 el Xocolat Express i a les 10 el Vitamina Dens. Que passeu un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.